Són les 9 del matí.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Actualitat amb Borja de María.
Bon dia a tothom. La direcció dels Maristes van parlar ahir al programa 8 al dia, representats per Pere Ferrer, vicari provincial dels Maristes, Gabriel Villarreal, president de la Fundació Chapagnat, i Raimon Novell, director dels Maristes de Sants Les Corts. Van assegurar que no tenen res a amagar. Els responsables del col·legi van explicar que fins ara no havien tingut constància dels nous casos denunciats, van mostrar consternació per la situació i van donar suport a la comunitat educativa del centre. Els caps dels Maristes van expressar la més sincera disculpa a les víctimes per no haver pogut evitar els abusos. Ahir, 150 alumnes i exalumnes del centre van mostrar el seu suport a les víctimes i al col·legi amb una cadena humana, una convocatòria sorgida a partir de les xarxes socials i al marge del col·legi, on els participants van exhibir cartells amb els lemes «Confio en els Maristes», «Tot el que som és gràcies a vosaltres» i «En suport del professorat i de les víctimes». Canvi de qüestió, Jordi Pujol Ferrusola declara avui a l'Audiència Nacional. El primogènit de la família Pujol declararà petició pròpia i es preveu que serà una compareixença llarga. Així justificarà els moviments de capitals en comptes d'Andorra. Ahir va declarar l'expresident Pujol, al qual va atribuir al seu fill la titularitat dels comptes a Andorra. Es va desvincular dels seus negocis i va reafirmar que els seus diners a Andorra procedien del llegat del seu pare. A més, avui també hi ha torn de judici. Matas confessarà que va cometre irregularitats per contractar Urdangarín. D'aquesta manera, l'expresident de les Illes Balears podria rebaixar la pena d'11 anys a què s'enfronta. I us acabem explicant en aquest butlletí de les 9 que després del caos a Rodalies de Barcelona que va tenir lloc dimarts, Adif ha anunciat que tapiarà tots els accessos de l'estació en desús on es va originar l'incendi. De moment, el gestor ferroviari ha decidit que el recinte estigui vigilat nit i dia i ha desplegat agents de seguretat privada. L'incendi de dimarts ha tornat a posar de relleu altres casos de brutícia acumulada en espais ferroviaris que ja havien estat denunciats pels alcaldes de Barcelona i Sant Adrià de Besòs. Fins aquí la informació. Ens actualitzem quan siguin les 10 del matí.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Gràcies, Borja. Fa uns minuts us dèiem que aquells que volguéssiu el llibre King Cap ens truquéssiu. El llibre, la primera, l'oient més ràpid ha estat la Mercè Sanz, de Barcelona. Doncs felicitats. I no ens truqueu més. No ens truqueu més perquè ja el tenim adjudicat. Joan Ortiz, què tindrem a la fórmula des d'ara fins a les 12?
Doncs mira, ara d'aquí una estona, el director de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Alfons Conesa, avui parlarem del consum d'internet, si és segur o no és segur. Però deixem que faci dues salutacions cordials, una d'elles acumulada i l'altra és d'avui. La primera, vinga, acumulada, és a tots els amics de DIF, que cada dos per tres ens donen aquestes agradables sorpreses de bon matí en cancel·lacions i retards. I l'altra és per aquest amic anònim d'aquesta Santa Casa o amiga que agafa els bolígrafs de Ràdio Estel i que els mossega i els salutacions cordials per ell també, o per ella, vaja.
D'acord, queden saludats. Mercè, què vols afegir a partir
tenim
de les 12?
La Mercè Planàs, la Mercè...
A veure, el temps que de les pífies ja s'ha acabat, Xavi Aguilar. Guardem-lo per la setmana vinent. No sigui cas que tinguem una setmana bona, no en fem, i llavors no en tingui res per posar-nos.
T'ha obert una veda, eh? Fer un personatge de la Carme i la Mercè seria molt prometedor,
eh? La perfecció. Seria millor que els homes de Llenguadoc. Seria una cosa exquisita. Una barreja entre la Raga i la Planàs. Escolta'm, imagineu-vos quina meravella.
Imagina't. Jo estic encantada, de fer un...
A part d'anar cap a Tolosa de Llenguadoc, avui on anirem, Mercè Reyes?
Mira, a part d'anar cap a Tolosa, no ho descarto aquest cap de setmana, que per cert que nosaltres demà estarem aquí, eh?
Escolta,
estarem...
no la deixeu marxar perquè no torna. La Mercè, si se'n va a Tolosa de Llenguadoc... Un cop vegi tot el
panorama.
Tot el panorama,
no. Doncs això, dir-vos que avui celebrem, com ja sabeu, el Dia Mundial de la Ràdio, que per tant anirem...
Comencem a celebrar ara, fins dissabte, i tant que sí.
També,
sí. Recordeu que el dia és dissabte, eh?
Però dia és dissabte,
a quins avancem, tu?
A quins avancem, com ens agrada doncs, festejar-ho tot, doncs vinga, hem dit, comencem,
sí.
I per tant començarem a compartir tots el feedback que hem rebut de l'audiència a través de www.radiostel.cat, a través de l'enquesta. Està aquí el Joan Ortiz, posant-me canya. Doncs, i res, dir-vos això, que també tindrem Jordi Tomàs amb la música, com sempre, ens parlarà de bona música, de música clàssica, clàssics en viu i tot amanit sempre amb la millor selecció musical.
Algun oient ha preguntat si té a veure l'enigma que vaig plantejar sobre,
sí.
Que l'Oriol és de Mèxic, la Mercè d'Espanya, el Joan de Moscou i jo de Seül. i donarem la resposta, sí que té a veure amb les Olimpíades. De fet, com us podeu imaginar, l'any 1988, any del meu naixement, es van celebrar les Olimpíades de Seul. L'any 1980, naixement del Joan Ortiz, es van celebrar les Olimpíades de Moscou.
Vaja, o sigui, estàs donant les edats del personal.
Sí. I curiosament...
Sense demanar permís.
No, bueno, ho tens a la teva pàgina web, jo.
Vinga.
I curiosament, tots quatre tenim a veure amb avenços esportius d'àmbit internacional, mundial, com són els mundials també de futbol. Vostè, senyor Casals, és de Mèxic, del Mundial de Mèxic de l'any. I la Maserraga, doncs, és Naranjita.
El Naranjito, nosaltres ja jugàvem a futbol i ja fèiem moltes coses ja a aquesta edat. Molt bé, doncs mira, i resol l'enigma. Jo no, la veritat és que no ho havia enganxat, no sabia per on anava aquest tema. Gràcies a tots, Carme Planàs, Mercè Raga, Joan Ortiz, Borja de Maria, també Xavi Aguilar i Ferran Capdevila, des de Control Tècnic i Producció. Moltes gràcies a tots, i demà a Barcelona és festa, però nosaltres serem aquí perquè ens arribem a tot Catalunya i Andorra. Per tant, fins demà, si Déu vol.
Adéu, Oriol.
Ràdio Estel. Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Fórmula Estel. Joan Ortiz.
Fórmula Estel. L'hora del consumidor. Amb l'Agència Catalana del Consum.
Són les 9 i 8 minuts. Senyor Conesa, què tal? Bon dia, com està?
Molt bon dia.
Director de l'Agència Catalana del Consum. Avui hem de fer una salutació especial des d'aquí als estudis de Ràdio Estel a la Carla Gràcia, que... Vaja, Carla, que recupera, toma, que tenim ganes de que estiguis aquí als estudis amb nosaltres un altre cop, no? Li enviem una salutació.
Ànims, perquè si Déu vol dijous,
Sant Tornem-hi, Sant Tornem-hi. El passat dimarts, dia 9 de febrer, va ser el dia de l'internet segura, una ocasió per reflexionar sobre les noves situacions a la xarxa al voltant de la seguretat, sobretot per joves i menors. Per això volem aprofitar la vinentesa per tractar un tema tan important com és l'ús segur d'internet, especialment per part dels més joves. De fet, ja l'hem saludat. Ens acompanya un dijous més l'Alfons Conesa, que és el director de l'Agència Catalana de Consum, i aquí li comencem preguntant quines són les normes bàsiques de seguretat a internet que hauríem d'inculcar els més joves, senyor Conesa.
Sí, especialment perquè estem parlant, doncs, dels més joves, dels menors, dels adolescents, i, per tant, aquí hi ha una funció molt important dels pares. Una funció...
Els més innocents, també,
sí,
moltes
sí,
vegades.
Sí, 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 innocents, els que necessiten sí. més protecció. Per tant, hi ha d'haver-hi una... O sigui, els pares han d'actuar amb una funció educadora, amb una funció de diàleg, amb una funció d'escoltar i de comunicar-se molt bé per responsabilitzar-los en el moment en què es posen davant d'un ordinador. Però el primer de tot, pensem que és una cosa... Perquè hi ha molts consells d'aquests que són de sentit comú. I el primer de tots, per evitar tants problemes, és tenir un antivirus que estigui operatiu, actualitzat...
Això per petits i per grans.
Però vull dir, aquesta és la primera base per evitar problemes. Per tant, si ja comencem bé, tindrem molt de guanyat. Perquè, clar, hi ha un altre aspecte important. Estem parlant de menors i els pares han de tenir en compte que tenen unes mesures a la seva abast, que és el control parental, per evitar que els seus fills accedeixin a continguts nocius o perillosos. Per tant, exercim-lo, ho podem fer, i per tant, d'aquesta manera assegurarem les connexions i la navegació dels nostres fills. Un aspecte que és recomanable, que l'ordinador no estigui tancat en un lloc a on el nano es pugui anar allà i dir, escolta'm, que estem tranquils, està allà i està amb l'ordinador i ell ja s'entretén. No. Que estigui en un lloc accessible, en un lloc doncs que nosaltres puguem estar al costat, si convé, que podem controlar el que fa, que podem comunicar-nos amb ell. Per tant, l'ordinador és una eina de tots, no una eina privada.
Sí, no, i a més va bé que puguis anar passant per allà a l'ordinador i que vegi la criatura que estàs per allà.
Per això és important. Sí, és important, sí, sí. Perquè sempre hi ha consultes, hi ha coses això, que val la pena comentar-les.
Molt bé.
Llavors, parlem amb ells de quines són aquelles pàgines que poden visitar i aquelles que no. I raonant-les, explicant-ho. I aquelles que són les que normalment poden visitar, podem agregar-les, per exemple, doncs, a la llista de favorits. Clar. Perquè d'aquesta forma ja de seguida sàpigues doncs, a quines pàgines van. Un altre aspecte important. No podem doncs, tancar doncs, l'accés a internet, perquè avui és necessari. S'han de conèixer tot el tema informàtic, les noves tecnologies, les xarxes. Però acotem el temps, perquè el llegir no ens faci perdre l'escriure, perquè no ens trobem que dediquin excessiu temps davant de l'ordinador i això vagi en detriment doncs, de la seva activitat escolar, o que pensem que, a part de l'ordinador, també hi ha activitats extraescolars que també és important fer-les, des de l'esport fins a altres aspectes, com pot ser l'art, el dibuix o la música. Vull dir que hi ha moltes coses que s'han de fer també. Un altre tema important. Pensem que si doncs, hem de comunicar als nostres fills, hem de saber doncs, que les xarxes, què hi ha. Quines són les eines que nosaltres podem utilitzar, quins són els diferents xats o els diferents, per exemple, doncs, plataformes que poden utilitzar, perquè si no les coneixem nosaltres, si nosaltres no dominem aquestes eines, difícilment en podem parlar o donar consells als nostres fills.
Clar.
I un dels temes que els hem d'inculcar i d'una forma que ho entenguin bé i que en siguin molt responsables. No donar dades personals, així com així, no es poden facilitar dades personals, i menys sense una seguretat i que en siguem conscients de què són per un fi que és correcte. I pensem també que és una manera d'estar amb ells continuant comunicant-nos perquè així no ens amaguin els problemes. I si veiem actituds o formes que ens fan dubtar, assentem-nos, parlem amb ells i que puguem aclarir els dubtes que tinguin.
Sobretot perquè moltes vegades, i ara estic pensant en adolescents que fan servir l'ús de xarxes socials, moltes vegades hi ha problemes que prefereixen consultar-los a internet que no pas a la família. Potser per la por d'allò que diran els pares, si saben que sóc així o faig això, més que no pas, clar, quan un entra a internet navega, pot navegar anònimament, molt entre cometes.
Oh, i tant que sí.
I
si els pares no estan atents, no se n'enteren. Hi ha coses, per exemple, que les actituds, per això deia abans, diàleg, acompanyar en els nostres fills, comunicació, perquè està és clar. La manera d'evitar que no confiïn i que confiïn més doncs,
en els grans,
amb les xarxes.
D'acord. Els joves també fan això que dèiem, un ús suficientment intens de xarxes. Llavors, com podem evitar situacions no desitjades?
Clar, pensem una cosa, que normalment hi ha un aspecte que és la comunicació visual, la comunicació d'aquest feeling que pot haver-hi amb una persona quan la coneixes. Mm-hmm. Estan davant d'una pantalla, tant els nostres fills, com nosaltres mateixos, però a l'altre cantó no sabem ni quina cara fa ni qui hi ha. Per tant, cuidado, en primer lloc, no confiem en que la persona que està a l'altre cantó de la pantalla és un amic. No tots els d'internet són amics.
Parlem de xarxes socials.
De xarxes socials. Per tant, hi pot haver-hi algú que ens pot fer mal. Per tant, molt cuidado, cuidado amb no relacionar-nos doncs, amb persones que no coneixem físicament, i després poden ser motiu de trobades o d'aspectes d'aquests, sinó que tinguem molta cura amb no anar més enllà, i si veiem algun dubte, doncs deixem de contactar amb aquesta persona. I si com a pares veiem que tenen doncs amistats que poden ser estranyes a la xarxa social, de que agafen comportaments doncs que també en són estranys, assentem-se, parlem i busquem la forma de que ens expliquin quina és la seva problemàtica i evitar que continuïn amb aquestes relacions. I una de les coses que hem dit abans, no només el tema de les dades personals, sinó que les dades, no només les dades, sinó que les claus de connexió de les diferents serveis online que tinguin, no els donguin a ningú. Perquè pot ser una forma i un motiu d'entrar llavors en els comptes personals.
Personal. Clar, clar, evidentment. Pel que fa a l'ús del correu electrònic, llavors quines precaucions hem de tenir?
Mira, hi ha temes que són molt clàssics i que aquests ens serveixen tant pels nanos, els nois i noies, com ens serveixen per nosaltres mateixos. No obrir correus electrònics de desconeguts.
Sí,
el que se'n diu spam. No és res més que correu brossa i que aquest correu pot aportar virus que després ens faran molt de mal en el nostre propi ordenador, en el disco dur, en totes les diferents xarxes que nosaltres estem connectats. Si ens arriba un formulari d'aquells, escolti, contesti això, no omplim cap formulari que ens vingui per correu electrònic. Perquè normalment aquests formularis el que fan és demanar dades personals i aspectes que, amagats dintre d'una sèrie de preguntes, el que busquen és informació. Informació que pot arribar doncs, a demanar-nos temes doncs, de comptes bancaris o temes relacionats amb la nostra targeta de crèdit. O sigui, qualsevol tema d'aquests. No contestem cap formulari que ens arribi per un correu electrònic. Perquè pensem que nosaltres tenim un actiu que són que aquest actiu el que fa és preservar la nostra intimitat, que són les contrasenyes del correu electrònic i dels diferents doncs xarxes que nosaltres interactuem. Per tant, hem de tenir una comunicació segura. I aquestes claus, aquestes contrasenyes, són nostres, que les hem preparat nosaltres. Hem combinat, doncs, minúscules, majúscules, símbols, números, tal. Hem fet aquella contrasenya que nosaltres recordarem i que és nostra i no l'hem de cedir a ningú. I si volem assegurar encara més doncs la seguretat, si tenim diferents accessos, diferents contrasenyes.
Ui, això és complicat.
Això ens comporta una mica més de feina,
sí,
però
molt esforç, molta però, memòria.
És ja anar a buscar la màxima seguretat. Sí. Si rebem aquelles cadenes de què envia a 10 més el correu, no les seguim.
Perquè si no, no es complirà el desig.
No, i tant, sí, a més o tindrem molts mals, vull dir que, per tant, no els seguim.
Fora.
Fora. I, per tant, i a vegades, quan nosaltres fem intercomunicació amb molta gent, no enviem els correus oberts, sinó que si ho enviem en bon, els altres fem-ho amb correus. No tenim per què difondre les adresses de correu d'altres persones sense la seva utilització. La còpia oculta.
La còpia oculta. I el tema de tauletes, de telèfons mòbils, perquè ara estem navegant per internet amb l'aparell a la mà, no? Quines
bé,
precaucions?
El primer de tot és de què vigilem, perquè avui portem, i els altres ells porten, uns smartphones que són uns mòbils impressionants i que a la guait d'algú sempre li pot fer tilint i dir, escolta'm, aviam si li agafo. Per tant, no els traiem de qualsevol manera, cuidem-los, tinguem-los doncs, ben assegurats, perquè és una manera d'evitar perdre'ls o que ens els prenguin. Per dues raons. Una d'elles és que si ens el prenen, ens posarà un perjudici doncs, econòmic, tal, l'enrenou doncs, de trobar-nos sense el telèfon per poder-nos comunicar. Sí. Però a part d'això, un altre tema que encara és més important, que dintre d'aquell telèfon hi tenim tota una quantitat d'informació que la perdem. Des de telèfons, adreces, correus electrònics, informació guardada, perquè avui no portem només un telèfon per dir hola, què tal? Portem un ordinador petit a la butxaca. Per tant, hi portem molta informació. Vigilem tot això. Si nosaltres rebem SMS o trucades amb números ocults, escolta'm, no les agafem, I automàticament borrem-ho. I si l'obrim i ens demanen dades, no les donem mai. Primera, no sabem qui hi ha a l'altre costat. I pensem que si són temes inclús de publicitat o plat, que els telèfons ocults no se'ns poden dirigir perquè està prohibit.
Ah, no?
No, o sigui, tota la informació comercial ha de ser sempre amb telèfon amb el número vist.
S'ha de veure el número.
El número vist. No pot ser mai amb número ocult. Per tant, desconfiem si hi ha un número ocult i fora.
Molt bé.
I si nosaltres, doncs, perquè avui, molt bé, interlocutem molt amb el tema doncs, de mòbil, però cada vegada més anem a les apps.
Sí.
I per tant, quan ens descarreguem una app, anem amb aplicacions que a través de les botigues oficials, iPhone, Android, BlackBerry, i així evitem doncs, que puguem entrar en plataformes, en stores, que el que és en botigues, que siguin fraudulentes i, per tant, es puguin enviar virus o sigui una forma de captar informació nostra. I abans de que nosaltres posem a dintre de les xarxes qualsevol informació nostra, notícies o fotos, pensem-ho dues vegades, perquè tot això allà hi queda. I pensem quin ús en poden fer els altres. Per tant, siguem curosos. Si hem de connectar-nos, a vegades, doncs, que diem, escolta'm, que una xarxa wifi, i això, doncs, així no ens costarà res. Si no sabem qui és el propietari d'aquella xarxa, qui és el responsable, no ho fem, perquè és una forma de poder entrar en el nostre...
Dades personals en el mòbil, sí, sí.
I tant que sí. Per l'altre cantó, pensem que també moltes vegades nosaltres hem de donar dades per entrar amb una sèrie de dispositius que utilitzem. Si anem en el cotxe, doncs el Bluetooth. Si volem el GPS, doncs també aquesta geolocalització ens demana dades. El Google Maps, el Twitter, l'Instagram, ens demanen dades. Per tant, vigilem i totes aquestes que ens demana permís que siguin sempre segures. No els donem així com així a tothom qui ens demani, que per entrar hem d'identificar-nos. I a partir d'aquí crec que són prou consells i n'hi ha un que sempre el repetim i que ens dona una certa garantia. Si nosaltres entrem en una pàgina web i volem una comunicació segura, assegurem-nos que l'adreça sigui HTTPS, la S sí, de seguretat.
Molt bé. Això sí, recordo que ho va comentar la setmana passada. Senyor Conesa, a veure, el tema del phishing o pesca de contrasenyes, que aquest és un tema interessant. Què és el phishing exactament? O quin és l'objectiu del phishing?
Sí, el phishing
com podem evitar,
és una actuació fraudulenta. Perquè és duplicar pàgines, copiar pàgines per captar doncs, informació nostra perquè el resultat sigui doncs, estafar-nos. Per tant, aquí vigilem i vigilem molt. Perquè podem rebre... Pensem que quan diem que dupliquen falsament pàgines, ens podem rebre una pàgina que pot ser una còpia de l'entitat financera on nosaltres treballem i que ens poden demanar el número de compte perquè ens diuen que han de comprovar tota una sèrie o la contrasenya per entrar. Pensem que no hi haurà cap entitat financera que ens demani d'aquesta forma dades personals. Si hi ha alguna cosa que hem de parlar, ens demanaran de què hi anem i parlar-ne allà, cara a cara, personalment.
Evidentment.
Mai ens ho demanaran d'aquesta forma. O, per exemple, hi ha un altre tema que també és fraudulent i que a vegades, i més en situacions en què la gent pot estar més angoixada i buscar feina, que són ofertes de treball. Les ofertes de feina en la qual, a partir d'aquí, l'altra part, aquesta doncs, plataforma que està buscant pescar les nostres dades, comença a haver-hi doncs, una comunicació on ens demana currículum, on ens demana informació perquè tenen una feina i que estan... I arriba un moment en què es diuen sí, sí, vostè, doncs miri, la setmana que ve pot començar ja a treballar amb una empresa que ens diran...
No, desconfiem.
Desconfiem, perquè total. Automàticament ens demanaran el nostre número de compte perquè així hi ha les nòmines,
l'ingrés
i tot plegat. No, desconeixem, això és fals. Per tant, estem al tanto amb totes aquestes coses per evitar-nos problemes i perquè tot això són fraus. Per tant, no facilitem cap dada d'aquestes. I com dèiem abans, sempre l'HTTPS, segura.
Abans d'acabar, veig que sí que l'Agència Catalana del Consum ha presentat un informe que és Trastorns alimentaris i hàbits de cerca a internet en el marc d'un simposi sobre anorèxia i internet. Aprofitant que el tenim aquí, m'agradaria preguntar-li què diu aquest informe, si no li sap greu, senyor Conesa.
Sí, mira, ahir va ser la presentació de l'informe amb un simposi doncs que era anorèxia i internet i que, per tant, aquí hi havia... un aspecte que ha doncs, patrocinat la taula de diàleg per la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària. Taula doncs, que fa 4 anys que està treballant i que, a part doncs, de campanyes, de decàlegs, de bones pràctiques, d'un canal temàtic en el canal Salut, vull dir que s'ha anat fent molta feina, ahir es va presentar un informe que analitzava l'impacte negatiu que tenen determinats continguts a internet en aquestes malalties. Aquest informe, que va ser diversos hospitals i que es va presentar ahir, va ser una enquesta clínica de 294 pacients que estan tractats per trastorns de la conducta alimentària. I vam veure que el 80% de la mostra és població adolescent. El 80% són adolescents i joves, entre 12 i 21 anys. I, a més a més, un altre aspecte que és important. El 92% són dones i el 8% homes. Pensem que una de les principals conclusions de l'informe és que el 60% dels pacients d'anorèxia i bulímia busquen continguts no saludables a internet.
Rellevant.
Per tant, busquen una informació al marge dels pares i el que tenen una desinformació amb consells que són nocius per la seva pròpia conducta alimentària. Pensem també que l'informe assenyala que el 71% dels malalts reconeix que els continguts que busquen a internet al final influeixen negativament en el seu trastorn i que el 87% dels casos les famílies no estan al corrent de tots aquests hàbits. Aquest és un projecte per treballar i buscar vies de que la societat sigui conscient i visualitzi tot aquest problema que afecta un 11% de joves i adolescents entre 12 i 24 anys, un 11%, amb risc que la societat faci pinya per solucionar-ho, que a través doncs, dels parlaments, el Parlament de Catalunya, el Congrés, Europa, es regularitzi una forma de lluitar contra, legalment contra aquestes xarxes, aquestes plataformes.